Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell necessita ampliar els seus serveis funeraris per fer front a un possible rebrot del coronavirus. Així ho considera el gerent de Torre S.A., concessionari del servei, Xavier Pons, que posa com a prioritat comptar amb un tercer forn crematori.
Pues això, tampoc teníem les instal·lacions preparades per fer aquest, perquè ens passés aquest tipus d'epidèmia com ens ha passat. De fet, també hem començat a parlar amb l'Ajuntament a fer-los una proposta per si torna a passar, tindre adequades les instal·lacions, igual fer un forn crematori nou, que això com, bueno, ha començat ara, eh? Vull dir, arreu les resultes de tota aquesta situació. Si torna a passar, hem d'estar més ben preparats i, evidentment, poder donar més bona atenció a les famílies.
Des de l'inici de la pandèmia, Torre ha gestionat 1.053 defuncions, un 60% més que en el mateix període de l'any passat. La meitat dels difunts haurien estat víctimes de coronavirus. Els 6 mercats ambulants de Sabadell podrien reobrir amb el 100% de les parades abans de la fase 3. L'Ajuntament s'ha compromès a estudiar aquesta possibilitat després que els marxants s'hagin concentrat aquest matí a plaça Sant Roc per reclamar el retorn a l'activitat. Pels paradistes, el més important és poder posar-se en marxa tots alhora, mentre que l'administració local ha de comprovar si és factible fer-ho complint amb les distàncies de seguretat. I en esports, qui s'ha posat en marxa avui és el Club Natació Sabadell, que ho ha fet amb activitats dirigides a l'exterior. A partir de demà oferirà el seu gimnàs amb els espais ampliats. Segons el director general de l'entitat, Carles Poyato, aquesta mitjanit ja han arribat les primeres reserves per fer-ne ús. Us ho explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les nuvolades han crescut amb força a tot el terç nord de Catalunya i també a molts punts del prelitoral. I així, a hores d'ara, ja deixen alguns xàfecs que localment fins i tot són d'intensitat forta, per exemple, a la comarca de la Garrotxa. Hem d'esperar que aquí aquesta situació es mantingui al llarg de la tarda, amb possibilitat de tempestes fortes, localment amb tempesta, principalment a l'interior de la meitat nord de Catalunya. Atenció, perquè a partir del vespre aquestes precipitacions poden arribar a d'altres punts del territori català. De cara a la jornada de demà, el que hem d'esperar és un matí amb bandes de núvols, sobretot alts i mitjans, nuvolositat, això sí que serà més abundant i compacta a l'extrem nord-est, on fins i tot també abans del migdia hi esperem alguna precipitació, i de cara a la tarda, doncs, novament, el creixement de nuvolades que afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu i també del prelitoral. En el cas de demà, les precipitacions podran tornar a ser fortes, però sobretot centrades a l'interior del quadrant nord-est. Pel que fa als valors de temperatura, avui són una mica més baixos durant aquestes hores centrals del dia, però esperem que demà la màxima sigui més alta que la d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, on sí que trobem els respectius controls de mobilitat a les zones frontereres i d'entrades i sortides a les diferents regions sanitàries. Pel que fa a les carreteres més properes a Sabadell, no trobem a aquesta hora cap mena d'incidència. Passen 4 minuts justos de les 7. La funerària Torre no estava preparada per fer front als efectes del coronavirus. Així ho ha admès el gerent de la companyia, Xavier Pons, en declaracions al Cafè de la Ràdio. Després d'encarar-se a un augment de les defuncions del 50% respecte a l'any passat, 60% respecte a l'any passat, volíem dir, des de Torre posen sobre la taula de l'Ajuntament una sèrie de demandes per assumir amb més qualitat un possible rebrot o una nova pandèmia. Una de les més destacades és la d'un tercer forn crematori.
Hem de recordar que el coronavirus no ha marxat, continua sent-hi. Nosaltres continuem tenint difunts quasi a diari en els quals moren per aquesta causa. Doncs sí, les incineracions des de que es van iniciar el 2012, les primeres cremacions aquí a Sabadell, exponencialment cada any han fet un percentatge més alt d'incineracions i ara ja estem al voltant del 50% dels difunts que moren o s'enterren a Sabadell, la meitat estan sent incinerats actualment.
Des de la funerària sabadellenca fan més demandes més enllà del forn crematori.
adequar en les nostres instal·lacions un apartat on poder tindre un dipositar difunts de tal forma que puguis, com una nevera refrigerada de grans dimensions, on hi puguin caure fins a 40 difunts, i també tocaria poder ser demanació, encara que no sigui de sensació de renovació també del que són les sales de vetlla i del vestíbul general del tanatori, que des del 92 que va ser l'inauguració pràcticament no s'ha tocat. I això és el que se'ls ha començat a demanar arrel del que hem vist durant aquest període, diguem-ne, de pandèmia.
Amb aquestes mesures, Torra es veuria capaç de fer front a augments de víctimes com els registrats en el pic de la pandèmia. De fet, entre el 14 de març i el 28 de maig, Torra ha gestionat 1.053 defuncions, un 60% més que en el mateix període de l'any anterior. D'aquests, prop de la meitat serien víctimes de coronavirus. Amb la desescalada, el servei va recuperant mica en mica la normalitat. En aquesta fase 1 ja s'estan relaxant les limitacions d'assistents a les vetlles i ho seguiran fent de cara a les següents fases. Així mateix, avui ha reobert el cementiri en els horaris habituals, però només hi podran accedir 15 persones a través de dues úniques entrades obertes. Els pacients amb pneumònia com a conseqüència de la Covid-19 es recuperen de forma més lenta que els malalts amb una pneumònia convencional. Així ho constata el cap de servei de pneumologia del Taulí, Eduard Monsó, amb declaracions al Cafè de la Ràdio. Les dificultats respiratòries fruit del virus es poden arribar a allargar diverses setmanes, més després de donar negatiu en coronavirus. Les dificultats respiratòries han estat, de fet, una de les grans afectacions provocades per aquesta infecció, una situació especialment preocupant en el cas dels pacients més greus i que han acabat ingressats a la unitat de cures intensives. El doctor Monsó, cap de servei de pneumologia del Taulí, ha afirmat que l'ús de respiradors artificials ha estat indispensable per garantir la supervivència d'aquests malalts.
Una pulmonia que ocupa molt l'espai del pulmó i, per tant, doncs, aquest espai deixa de fer circular l'oxigen cap a la sang i a partir d'aquí doncs, apareix l'ofec, i si això és greu i limitant, necessita una màquina, un ventilador per corregir-ho.
L'ús d'aquests aparells i la necessitat que el pacient estigués immobilitzat en tot moment també pot provocar altres seqüeles que poden allargar la recuperació d'aquests malalts.
Evidentment, aquí el problema que hi ha és que això s'ha de fer amb una unitat de cures intensives o algun equivalent, de manera que l'individu, el malalt, està immobilitzat tot el temps que, en els casos de Covid, ha sigut més llarg de l'esperat, perquè els malalts estaven diverses setmanes, a vegades un mes, a la unitat de cures intensives, i això per si sol ja comporta problemes, no? Perquè el no moure cap múscul, doncs l'atròfia muscular que va lligada a aquest repòs perllongat té efectes sobre la recuperació posterior, que acaba sent més lenta.
A més, les dificultats per respirar, tot i haver rebut l'alta mèdica, es poden mantenir setmanes després, a diferència del que passa amb una pneumònia convencional. I no deixem de parlar de l'àmbit respiratori, perquè el nombre de persones que han demanat ajuda a l'atenció primària per deixar de fumar ha augmentat durant el confinament. Ara mateix, prop de 35.000 vallesans estan deixant aquest hàbit a través del programa de deshabituació tabàquica, unes atencions que s'han fet de forma telemàtica durant el confinament. L'infermer del CAP La Serra de Torre-romeu, Jordi Nogués, assegura que des que els fàrmacs d'aquest programa són gratuïts, molta més gent ha fet el pas. No obstant això, insisteix que els medicaments no ho són tot.
L'important és, primer, que la persona que vol deixar de fumar vulgui, que realment vulgui, perquè no és una medicació que et fa deixar de fumar, és que tu vulguis i la medicació ajuda. Llavors, això necessita una preparació, i una preparació per part de la persona que es vol deshabituar del tabac. Aquesta preparació és una reflexió que fem tant en consulta, i aquest i ara, en els casos que hi ha hagut, ho han fet telefònicament.
Entre les persones que busquen ajuda per deixar de fumar, hi ha ciutadans molt joves que veuen els efectes negatius de l'addicció al tabac i fumadors de tota la vida que volen deixar-ho.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
El govern municipal estudia si els 6 mercats ambulants de Sabadell podrien reobrir amb el 100% de les parades en funcionament abans que la ciutat faci el pas a fase 3. Així s'hi ha compromès arran de la protesta que els marxants locals han protagonitzat aquest matí a les portes de l'Ajuntament. La fase 3 contempla que els encants puguin reprendre l'activitat amb totes les parades, però amb les distàncies de seguretat garantides, la qual cosa significa ocupar més espai públic. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb l'inici de l'estat d'alarma, els 6 mercats ambulants de la ciutat van deixar de funcionar. 2 mesos i mig després, els marxants creuen que és el moment de reprendre l'activitat i ho volen fer amb totes les parades funcionant i no només amb una part. L'ordre ministerial que ho regula i obre la porta sempre que es garanteixi la distància mínima de seguretat. Per això, els tècnics de l'Ajuntament estan valorant si és factible fer-ho ja. La regidora de Comerç i Consum, Sònia Sadà, ha assegurat que a la fase 3 això està garantit i així se'ls va traslladar en una reunió dimarts passat.
En fase 3 ja ho havíem estudiat i ells ho saben, i en fase 3 sí que podem garantir que podran muntar tots els mercats i el 100% de parades. Això ja ho saben ells des de fa un parell de setmanes. El dimarts passat vam tenir l'última reunió així una miqueta més com per determinar com podíem tornar.
Als marxants, però, se'ls està acabant la paciència després de gairebé 3 mesos sense ingressos i reclamen al govern municipal que el retorn total es pugui fer com més aviat millor.
I ara el que estem treballant és per veure si d'alguna manera, de quina manera es podria fer el retorn en una fase abans que arribar a la fase 3. Ells sí que ens han dit que la necessitat, ja més enllà de la necessitat econòmica que entenem, com a la resta de comerç de la ciutat, per reactivar la seva venda, és la necessitat també de poder anar tots. I aquí és on estem treballant.
La regidora Sònia Sada, juntament amb la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, s'ha reunit aquest matí amb una representació dels marxants. Les dues parts s'han emplaçat a una segona reunió aquesta mateixa setmana per concretar nous aspectes de la desescalada.
Precisament el procés de desescalada del confinament segueix avançant a la nostra ciutat. D'una banda, des d'avui ja es permet la mobilitat dins de les 3 regions sanitàries metropolitanes que s'han integrat en una de sola. D'aquesta manera ja es pot anar fins a Barcelona i també cap al sud, fins a Castell de Fels, cap al nord fins a arribar a Arenys de Mar per la costa, Sant Celoni per l'interior i Vallirana des del migjorn. Però quins serveis tornen a estar també operatius a Sabadell des d'aquest dilluns? Pau Diran, bona tarda.
Bona tarda. Doncs d'entrada es torna a pagar la zona blava. Estava suspesa des del 16 de març. Tot i que actualment el trànsit no supera el 50% del volum habitual, es vol recuperar l'ordenació de la mobilitat afavorint la rotació de l'estacionament del vehicle privat a les gairebé 1.450 places disponibles. També reobren les minideixalleries. Es poden trobar al carrer Lope de Vega i al carrer del Montblanc, obert als matins. L'accés comptarà amb mesures de seguretat i control de l'afluència per mantenir la distància. Es posa en marxa també el Mobi Blau, la minideixalleria ambulant que recupera la programació, els llocs i els horaris habituals. I ja es pot fer servir el complex esportiu de Sant Oleguer, el 30% de la seva capacitat, i l'accés es farà mitjançant torns i cita prèvia, presencial o telemàtica. Es pot utilitzar la pista d'atletisme i la seva zona central de gespa, també el frontó i les pistes poliesportives. Ho pot fer una persona sola o dues respectant la distància de seguretat. Els vestidors, però, estaran tancats. En un parell de dies reobriran les biblioteques i l'arxiu històric. Aquest dimecres 3 ja es podran fer consultes presencials a l'arxiu amb cita prèvia, igual que pel retorn i préstec de llibres a les biblioteques Vapor Badia, Ponent, La Serra, Can Puiganer i Nord. Pel que fa al Servei Sabadell Atenció Ciutadana, el SAC segueix prioritzant l'atenció telefònica i digital. La presencial la reserva per casos excepcionals i urgents que són ineludibles.
Notícies del dia en format més breu. L'alcaldessa Marta Ferrés reconeix als membres de la policia municipal la seva tasca davant la Covid-19.
Malgrat tot, no hem volgut perdre l'oportunitat de poder-nos reunir amb la policia, de poder fer aquesta mini celebració molt íntima entre els agents del cos i aprofitar, evidentment, per donar-li en nom de la ciutat el més gran dels agraïments, perquè jo crec que hem fet una feina excel·lent aquests dies d'estat d'alarma, no? I per tant ens ha mostrat un cop més l'enorme voluntat de servei que tenen, amb l'enorme compromís amb la ciutat, i per tant jo crec que han estat més que a l'alçada, i per tant diguéssim, si aquest any haguéssim de repartir medalles, doncs jo crec que les hauríem de repartir a tots els agents del cos de la policia per l'excel·lent feina que han fet.
Precisament enguany no s'han lliurat medalles per la suspensió de l'acte de reconeixement a causa del dol per la pandèmia. Encara en matèria de seguretat, Sabadell acumula un total de 2.799 denúncies per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma, tot plegat després que aquest cap de setmana la policia hagi sancionat 31 sabadellencs per saltar-se el confinament. El dia de més incidència va ser dissabte, amb 14 denúncies. En total, aquest diumenge només se n'han posat 5. I d'altra banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, ha iniciat avui una ronda de de mobilitzacions als centres d'atenció primària que s'allargarà fins Sant Joan. L'objectiu és reivindicar més recursos per la sanitat pública i agrair l'esforç dels sanitaris en els moments més crítics de la crisi sanitària. La primera de les concentracions ha tingut lloc aquest matí a les portes del CAP de Can Uriac i s'aniran repetint al llarg de les pròximes setmanes. A l'ombra dels professionals sanitaris, aquests dies també han tingut un pes important els comitès de bioètica de tots els hospitals del país. Són òrgans consultius dels centres sanitaris que ajuden a elaborar protocols d'actuació o a recomanar possibles solucions a conflictes ètics que poden sorgir als hospitals. Avui parlarem de com s'ha gestionat la crisi del coronavirus des d'un punt de vista ètic amb Àngel Puyol, professor d'ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquesta manera estrenarem una sèrie d'entrevistes amb filòsofs que ens ajudin a pensar com s'ha viscut la pandèmia i quines conseqüències pot tenir la nostra societat. Amb Àngel Puyol ens centrarem en el que ha passat als hospitals i residències. És un reportatge de Pere Gallifa.
El col·lapse dels hospitals catalans va estar sobre la taula diversos dies quan la crisi del coronavirus estava en el seu punt àlgid. Aquells dies faltaven els materials de protecció, els hospitals feien mans i mànigues per poder ingressar tots els malalts i les UCI estaven al límit. Aquest és un dels conflictes bàsics que pot tractar la bioètica, la disciplina que pensa els problemes morals relacionats amb la vida i la salut. Què fem quan els recursos són escassos? A qui li donem prioritat? Àngel Puyol és professor d'ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens explica com es gestionen aquests casos.
Només el metge que està davant dels malalts pot saber l'estat de salut concreta de cada un d'ells i el pronòstic i el diagnòstic. I això és fonamental perquè part d'aquests protocols el que diuen és que sempre s'ha de prioritzar a la persona, al malalt, que té més opcions d'en sortir-se. I això ho podem deixar per escrit, però al final és el metge que els té davant i el que amb més coneixement que ningú pot decidir qui és aquesta persona que té més opcions d'en sortir-se'n.
Per tant, mai s'ha de donar per descomptat que han de ser les persones grans les que renunciïn a aquests recursos, com algunes veus van insinuar al principi de la crisi a Europa.
L'edat en si mateixa no és un criteri per discriminar qui entra i qui no entra a una UCI. El que passa és que el criteri per prioritzar té a veure amb el pronòstic. I el pronòstic no se'ns escapa a ningú que està relacionat amb l'edat. Com més gran en edat és una persona, menys probabilitats té d'en sortir-se'n un cop està a l'UCI. Perquè l'UCI és molt dura. Exigeix molt d'esforç per part del malalt.
A part del problema dels recursos, un altre dels debats que ha generat la pandèmia ha estat la decisió al principi que els malalts no podien estar acompanyats per reduir el risc de contagi. És ètic negar l'acompanyament al final de la vida? Àngel Puyol assegura que aquest criteri ha anat desapareixent dels protocols i que no es mantindrà si hi ha un rebrot.
I la gent, quan anava a les UCIs, estava sola. Sola vull dir sola de familiars, sola d'amics, i només atesa i molt ben atesa, però només pels sanitaris. I aquesta gent que ha estat dies, setmanes, mesos a les UCIs i que alguns d'ells dissortadament s'han mort, en moltes ocasions s'han mort sols. I això sí que ha generat, sobretot a nivell social, a nivell familiar, molt de neguit.
Un altre dels debats ha estat sobre com hem sacrificat la llibertat individual per evitar la transmissió del virus.
En el fons, sí que és veritat que s'estableix un cert conflicte ètic intergeneracional, perquè els joves necessiten treballar, necessiten obrir-se pas a la vida, necessiten estar actius econòmicament. És molt important que ho facin, perquè si no augmentaria la pobresa en la gent més jove i amb els fills petits de les parelles joves. I això seria perjudicial també per la seva salut i en alguns casos molt perjudicial perquè la pobresa va associada a malaltia. Per tant, hi ha d'haver com una mena d'acord de contracte social intergeneracional que beneficia a les dues bandes, els joves que puguin anar a treballar i els més grans que estiguin tranquils.
Segons el criteri de Puyol, aquests primers mesos de pandèmia ha estat justificat el confinament per frenar el virus, però ara hem d'estar atents perquè no s'allarguin les restriccions quan no siguin 100% imprescindibles.
Potser en pro de la seguretat hem hagut de renunciar a certes llibertats individuals, llibertats personals. És veritat que això que s'està produint, però hem d'entendre que és una qüestió temporal, que en teoria la pandèmia acabarà. El perill és que certes actituds es puguin mantenir quan ja no siguin necessàries.
Finalment, per a Puyol cal repensar el model de les residències. Un primer pas és que, com ha obligat la pandèmia, deixin de formar part d'afers socials i es traslladin al Departament de Salut.
El tema de les residències és un forat negre que tenim. És un forat negre que tenim a la societat, perquè hem considerat que els nostres avis, quan no es valen per si mateixos, han d'anar a una residència, i fem que aquestes residències siguin com hotels en els quals estiguin còmodes, però no ens hem adonat que una residència pot ser una ratonera. És a dir, que en una situació d'infecció com aquesta són llocs tancats, persones molt vulnerables, i és molt fàcil que la cadena de contagi sigui ràpida i letal.
La primera onada del coronavirus potser ens ha agafat amb el peu canviat, però ara cal repensar com hem actuat aquests mesos per estar més preparats perquè la gestió dels rebrots sigui més justa per a tothom.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Aparquem la informació referent al coronavirus per parlar de política, perquè l'Ajuntament de Sabadell i la propietat han acordat conservar la façana i el despatx de la fàbrica Germans Camps, l'edifici que fa cantonada entre la carretera de Terrassa i la carretera de Molins. A més dels 120 nous habitatges que s'hi construiran, 36 es destinaran a protecció oficial. En principi, aquest edifici no estava protegit de forma material pel Pla de Patrimoni, però s'ha aconseguit salvar del seu enderroc total. Ara es convertirà en un edifici residencial, però salvant la seva característica façana i destinant el 30% dels habitatges a finalitats socials. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, n'ha donat els detalls.
Tenim la mania de, normalment, d'enderrocar tot, i en aquest cas la façana i el despatx es quedarà com part de la modificació. Dir-vos que dintre de l'àmbit d'actuació són 6.700 metres quadrats que afecten a tota la illa. La urbanització dels espais d'ús públic es preveu la millora de la connectivitat de vianants amb l'entorn, especialment amb l'estació de Can Feu Gràcia dels ferrocarrils. I dintre d'això, important també, és que la modificació preveu, d'altra banda, la construcció de nous habitatges d'un 30% siguin de protecció oficial i part d'aquests sigui també de vivenda de lloguer de protecció.
L'actuació també preveu unir la carretera de Terrassa amb l'estació dels ferrocarrils de Can Feu Gràcia, amb un pas que travessarà els dos cossos de naus del conjunt fabril. Per altra banda, el ple de demà també serà informat de l'aprovació definitiva del projecte del portal sud de Sabadell. Amb aquest pas ja hauran acabat tots els tràmits previs a l'adjudicació i inici de les obres. Ho explica Antoni Serra, coordinador de l'àrea de cohesió territorial.
I l'aprovació definitiva d'aquest pla especial ja és l'últim tràmit urbanístic que feia falta, i a partir d'aquí doncs, ja s'inicia tot el que és el procés d'aprovació del projecte i de licitació de les obres que es produirà al llarg d'aquest mes de juny, juliol, el que seria l'aprovació inicial del projecte i, posteriorment, la licitació de les obres, amb la qual la previsió d'inici d'obres seria, efectivament, cap al principis de l'any vinent, gener i febrer.
Amb aquest calendari, les obres s'haurien d'allargar durant 2 anys, així que la nova entrada al sud de la ciutat hauria d'estar enllestida el primer trimestre del 2023 i tindrà un cost de 5,3 milions d'euros. I el ple de demà serà el primer on s'acceptaran mocions dels grups municipals des de l'inici de la pandèmia. Esquerra Republicana demana a l'Ajuntament que exigeixi al govern espanyol el pagament dels ERTOs als treballadors que encara no han vist ni un euro. Gabriel Fernández considera que és el mínim que poden fer els regidors municipals.
Demanar al govern de la ciutat que de la forma més eficient i ràpida es pagui a la gent aquests diners, perquè és inconcebible el que està passant i és desesperant per a aquestes famílies que paguen amb nosaltres que no han cobrat res. I en alguns casos aquesta situació fa que les famílies estiguin ara gastant les seves estalvis per poder sobreviure.
Els republicans consideren que Sabadell, la cinquena ciutat del país i la segona en nombre d'ERTOs, té prou força per pressionar el govern de l'Estat. Per la seva banda, la Crida per Sabadell anima a crear propostes per lluitar contra les desigualtats de gènere. Nani Valero, portaveu del grup, assegura que cal fer complir el Pla d'Igualtat per garantir les condicions laborals de totes les treballadores municipals.
Hi ha una sèrie de propostes en aquest Pla d'Igualtat que no s'estan materialitzant i que ara per ara l'únic que veiem és això, campanyes de sensibilització genèrica, hem d'anar més enllà perquè la situació per la que estem passant ho ha posat més en evidència que mai, el paper de les dones pel sosteniment de la vida.
Finalment, Esquerra també demana, juntament amb la Crida, la reactivació de la taula de mobilitat per repensar l'espai públic arran de la Covid-19. En aquest sentit, els anticapitalistes consideren que l'Ajuntament no està portant res de nou a la feina engegada durant el mandat anterior.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us avançàvem en titulars. El Club Natació Sabadell ha reobert els centres de la Gran Via i de Can Llong després de 2 mesos i mig tancats pel coronavirus. Des de primera hora del matí i amb cita prèvia, els socis poden tornar a gaudir de les instal·lacions, incloses finalment les piscines. En el BOE publicat aquest dissabte, el govern central va decidir modificar l'ordre i donar llum verda als centres esportius que encara es troben en fase 1. Després de fer les consultes pertinents, el club ha decidit que a les piscines de 25 metres fins a 3 nedadors podran compartir un carrer, mentre que les de 50 en seran 5. Tot plegat amb un màxim d'una hora per fer l'activitat, 2 reserves entre setmana i una més al cap de setmana. En declaracions a l'Hotel Suís, el seu director general, Carles Poyato, ha avançat que demà obriran també els gimnasos.
Nosaltres oferim molta aigua, però també oferim molt fitness. I amb el fitness, a partir demà oferim els gimnasos, ja ens els estan demanant, els estan reservant, els estan emplenant. No tindrem problema perquè al carrer Montcada, la Gran Via, hem duplicat els espais de gimnàs. Al Can Llong hem ampliat els espais amb la distància mínima de seguretat i tenim una possibilitat en una de les plantes que tenim per si tinguéssim més demanda per ampliar-la. Crec que podrem atendre tota la demanda de fitness sense cap problema. I a més, una activitat que està tenint molt èxit i molta acceptació és tot el tema de spinning i de classes de zumba, de TBC a l'aire lliure.
Les del Club Natació Sabadell no han estat les úniques instal·lacions que han tornat a obrir avui. També ho ha fet el complex esportiu de Sant Oleguer, com han fet la resta, amb cita prèvia, aforament limitat i distància de seguretat de 2 metres. El Centre d'Esport Sabadell ha engegat avui la segona i molt probablement última setmana d'entrenaments individualitzats a la nova Creu Alta. Si tot va segons el previst, el tècnic Antonio Hidalgo podria començar a dirigir grups de fins a 10 futbolistes el pròxim dilluns, data en la qual, si s'acaba també de confirmar, el Sabadell hauria de conèixer el seu rival a la primera ronda del Playoff Express, Badajoz, Atlético B o Bilbao Atlètic. Mentrestant, els futbolistes arlequinats segueixen recuperant de mica en mica la forma sobre la gespa de la nova Creu Alta amb aquestes eliminatòries a 1 mes i mig vista. Per aquest motiu, el central murcià Grego Sierra, que jugarà ben a prop de casa, assegura que no han de tenir pressa.
Valora un poco todo el tiempo que tiene para prepararte y bueno, simplemente ponerte un poco el freno de no querer correr más de la cuenta, de ir cumpliendo los plazos y confiar en que esas fechas pues estarán más que preparados para afrontar esos 3 partidos, esperemos que nos pueden... nos pueden cambiar la vida a nosotros y a toda la afición.
El club, d'altra banda, ha anunciat aquesta tarda que la plantilla passarà demà a la segona ronda de tests per detectar possibles positius, la primera que exigeix la Federació Espanyola a través de la mutualitat de futbolistes i el pas previ per poder tornar als entrenaments en grup. I encara en clau arlequinada un apunt més, Bernat Mosquera seguirà un any més a la banqueta del Sabadell B. El tècnic va agafar les regnes el mes de desembre en substitució de Nacor Bueno i just en el moment de l'aturada es trobava només un punt de la salvació. Amb la decisió de la Federació Catalana d'anul·lar els ascensos, el filial del Centre d'Esport seguirà militant el pròxim curs a Segona Catalana. I un últim apunt, nou gir inesperat en el pàdel i més confusió. Després d'aixecar les mesures més restrictives i deixar jugar partits de 2 contra 2, ara es fa un pas enrere prohibint-los a les instal·lacions interiors en aquells territoris estancats a la fase 1 del desconfinament. En un nou comunicat, la Federació Espanyola, després d'actualitzar les consultes amb el Consell Superior d'Esports, especifica que només a partir de la fase 2 es podrà jugar per parelles en indoor. Miquel Bayona, secretari general de la Federació Catalana, lamenta la poca concreció.
El sentiment més clar és la confusió. Confusió, i això et provoca un desesperament de no saps el que has de fer. Perquè totes les informacions que teníem, tots, eren superinterpretables. Llavors et genera confusió. Llavors vam passar dimarts passat, crec que era dimarts, que va sortir el comunicat, que va haver-hi l'alegria de poder jugar. I va, tota la feina per preparar-ho per aquest dilluns arrencar-ho. I ara, doncs, pues, decepció, perquè estan perdent molts sentiments. Hòstia, és que són molts calés, eh? Tots aquests indoors ho estan passant molt malament.
Malgrat les adversitats que està patint el pàdel en la desescalada, des de l'ens federatiu es recalca el bon estat de salut de l'esport amb la zona del Vallès com una de les més destacades del territori. Mig minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 1 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà, a partir de les 9 del matí, amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.